Bon dia, són les 9 i 16 minuts del dimecres 2 de febrer de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu, pels que ens estigueu escoltant per la ràdio FM, sapigueu que també ens podeu veure aquesta tertúlia a través de cugat.cat, a través de l'streaming que fem cada dimecres. Com dèiem, i com sempre, cada dimecres repassem l'actualitat política de la ciutat de Sant Cugat amb un representant de cada un dels partits que tenen representació al ple. Per tant, saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat, Joan Puigdomènec, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia. Francesc Ossan, coordinador del grup municipal d'Esquerra Republicana. Molt bon dia. Avui no tenim cap dona. Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes, molt bon dia també. Saludem avui a Aldo Ciprián, regidor i portaveu del grup de Ciutadans, que es retroba amb les tertúlies de Cugat Mèdia. Benvingut i ben retrobat, bon dia. I també Marco Simarro, regidor de la CUP, molt bon dia. Avui m'agradaria parlar-ne, i suposo que en parlarem una estoneta llarga, del tema diríem, dels últims dies. Es va conèixer tot just a finals de la setmana passada, que és un nou revés en forma de retard, previsiblement, en la construcció de l'edifici de la Mirada. El darrer capítol ha sigut que el concurs de la licitació de les obres ha quedat desert perquè cap empresa s'ha presentat perquè consideraven que el pressupost de 8,4 milions estava desfasat per l'encariment que ha patit en els últims mesos els materials de construcció. Igual que s'ha encarit moltíssimes altres coses, els materials de construcció també han patit un fort augment i, per tant, doncs ja no els hi sortien els números o així ho consideraven. A més, aquest entrebanc, el més important, també se li ha afegit un nou recurs d'ADENC contra precisament aquesta licitació. Per tant, sembla ser que, no sé si parla de maleïda o no, però aquesta obra s'està complicant. Acabarà segurament sortint, només faltaria, però vaja, sembla que és un entrebanc darrere un altre entrebanc. Per tant, fem una repassada als partits i per saber-ne la vostra opinió. Comencem amb Joan Puigdomènec, de Junts.
Bé, pel que fa a aquest entrebanc, bueno, primerament, doncs, comprendre l'angúnia que ha provocat en les famílies de l'escola de la Mirada amb aquest nou entrebanc i tal. D'entrada m'ha sorprès, perquè en realitat, el que ens havia fet arribar el tinent d'alcalde és que en aquesta licitació, en principi abans de fer-la pública, home, doncs ja hi havia tota una sèrie d'empreses que estaven disposades a anar-hi, i per tant, home, sembla lo raonable, semblaria fer un tanteig de veiem fins a quin punt és raonable els preus de sortida, per dir-ho així, no? De tota manera, bueno, aquesta licitació estava subdividida en quatre parts i segons em van informar, doncs, d'aquestes quatre parts, no? N'hi han dues, segurament les més importants, que són les que han quedat desertes. Jo, que he estat responsable en algun moment d'aquesta part d'urbanisme dintre de l'Ajuntament, sé com és de decepcionant que una licitació es quedi deserta o que hi hagin problemes i, per tant, en fi, faig càrrec, diguem-ne, dels tècnics que d'alguna forma es troben amb aquest entrebanc, i que, evidentment, doncs, l'han de tirar endavant. Això, què és el que comportarà? Això el que comportarà és que, efectivament, s'haurà de tornar a revaloritzar, en funció dels nous preus dels materials de construcció, el preu de sortida d'aquestes licitacions. Necessàriament hi haurà d'haver una contribució més gran als costos de l'Ajuntament. Jo avançar-los-hi que, evidentment, quan ens presentin aquesta nova contribució de l'Ajuntament a les obres de la Mirada, nosaltres li donarem suport. O sigui que en principi, refacin els números i tenen el nostre suport. Això és independent de la nostra coneguda posició de que segurament la ubicació d'aquesta escola no era la que nosaltres consideràvem correcta, però avui aquest no és el tema. El tema, doncs, és lamentar que hagi passat això d'aquí, corregeixin el més aviat possible i pel que fa a l'augment dels costos, nosaltres donarem suport a que l'Ajuntament es gasti una mica més de diners en aquesta obra.
Moltes gràcies, Joan. Francesc Ossant, per part d'Esquerra.
Sí, hola, molt bon dia, de nou. En principi també em sumo les paraules de la regió Puigdollers en el sentit de lamentar aquest incident i sobretot lamentar doncs, el problema que suposa per les famílies que estan esperant ja des de fa molts anys aquesta escola. No? Aclaria alguns conceptes. Un ja ha dit el senyor Puigdollers que efectivament no és que tot el concurs hagi quedat desert, sinó que són dues parts de quatre. Efectivament, algunes són les més importants. La més important és la de la fusta, però d'alguna manera situarà un context. Penso que estem assistint i tots ho podem veure no només en obra pública, sinó en qualsevol obra que qualsevol persona estigui fent, que hi ha hagut un increment brutal dels materials, no? Ja no només per el tema dels materials d'origen, sinó pel tema de transport, fent totes les circumstàncies que tots sabem. I l'altre dia sortia un reportatge TV3 en concret, que valorava més de 200 concursos deserts actualment a nivell de Catalunya en aquests moments, tots els concursos deserts, i uns 500 a nivell de tota Espanya. És a dir, que és un fenomen que no només ens passa a Sant Cugat, sinó que malauradament afecta tota l'obra pública a Catalunya. L'altre dia també sortia la Federació d'Empreses Constructores, que valoren que realment això està, hi ha 35.000 milions pràcticament parats per aquesta problemàtica. De totes maneres, jo, malgrat aquest entrebanc, sóc optimista per això que us explicaré. És a dir, que, en principi, els tècnics, l'equip redactor del projecte està fent una anàlisi entre la diferència de preus de materials entre el projecte i els preus reals de mercat que han anat actualment, i estem a l'espera en molt breu temps de que ens donguin aquest informe als tècnics redactors del projecte. Quan ens donguin aquesta avaluació de la diferència de preus, poden passar dues coses. Una primera, que els preus, la diferència de preus no superi el 20% del cost total de l'obra, del cost total, o sigui, no de la part no lícita, no de la part que ha quedat deserta, sinó del conjunt de tota l'obra, aproximadament són 1.700.000 euros d'aquest que seria aquest 20%. És a dir, si l'increment de preus no supera aquest 1.700.000, aquest 20%, això és relativament fàcil, es modifica els preus, els costos, i es pot adjudicar amb caràcter bastant immediat. Per tant, això podria ser ràpid amb aquest escenari. En un escenari no desitjable seria que l'increment de preus superés aquest 20%, per tant, superés aquest 1.700.000 euros, llavors sí que tindria un problema perquè s'hauria de redactar de nou el projecte i iniciar tot el procés d'allò d'aprovació, adjudicació, etc. Per tant, això sí que alentiria molt el projecte. Però, en principi, veient les xifres, veient les primeres estimacions que ja hem pogut fer, ja s'han pogut fer des de l'àrea de projecte urbà, es pensa que el cost aquest no superarà aquest 20% i, per tant, podem anar a una adjudicació ràpida. Ja s'ha parlat amb empreses, allò, no es preocupi, senyor Puigdollers, aquest tanteig ja s'ha fet, les empreses ja s'han fet, i a partir ja sabem, actualment som optimistes i que pensem en aquesta revisió de preus, aquesta petita modificació, bueno, petita, important modificació, però vull dir que ja repeteixo, no superem el 20%, podem anar a una adjudicació ràpida. Per tant, tranquil·litzar les famílies, els informarem evidentment, puntualment, però la cosa, pensem, som optimistes i pensem que podrem sortir-nos-en ràpidament d'aquest tema. Gràcies.
Molt bé. Gràcies, Francesc. Francesc Aguilà, dels Socialistes.
Bé, és una notícia doncs, que cal agafar-la doncs, amb pinces, ja que, com han dit els meus dos companys que m'han precedit, doncs, bueno, hi ha quatre parts de l'obertura que es va fer, doncs que hi havia dues parts doncs, que sí que havien quedat desertes, però altres dues doncs, sí que s'havien presentat empreses. És cert doncs, que hi ha un problema no només aquí a Sant Cugat, sinó és un problema generalitzat arreu. Hi ha un increment dels preus, ja no només de la fusta, sinó de la majoria de béns i serveis doncs, que utilitzem diàriament. I això doncs, és un problema no? a l'hora de, en aquest cas concret, de l'escola La Mirada, que és una escola doncs, on predomina el material de la fusta, que en aquests moments s'ha doncs, incrementat en més d'un 200%, i això doncs, provoca certs canvis no? a l'hora de calcular doncs, el cost de l'obra i, per tant, doncs, amb aquest increment doncs, cal tornar a fer un recàlcul i tornar a licitar. No? És a dir, és una situació bueno, problemàtica i que això genera també doncs, una mica d'incertesa a la comunitat educativa de l'escola La Mirada. La veritat doncs, que no és una notícia doncs, que ens agradi a nivell del govern de Sant Cugat, però bé, cal entomar i per tant en aquesta situació doncs, el que s'ha fet doncs, és en treballar conjuntament doncs, amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, que són uns grans professionals i el que es busca doncs, és una solució doncs, per tirar endavant quan més aviat possible doncs, puguem tirar endavant el projecte de l'Escola La Mirada. Crec que els dos companys que m'han precedit doncs, crec que ho han explicat bastant bé a nivell tècnic. Jo, per exemple, en aquest cas no sóc un expert en temes urbanístics, però crec que han fet una bona exposició del per què doncs, ens trobem en aquesta situació, que és una situació generalitzada arreu del territori i que no només està passant aquí a Sant Cugat, no? sinó que hi ha moltes obres doncs, que es queden doncs, sense constructors que volen construir perquè veuen que no els hi surt a compte doncs, fer aquesta inversió. Poc més a dir, és a dir, el govern doncs, continua apostant fermament per la construcció d'aquesta escola, com sempre ho ha fet, i al final doncs, bueno, qualsevol notícia doncs, que va sortint doncs, des de la regidoria d'educació doncs, es manté informat a la comunitat educativa de La Mirada i per tant doncs, sempre doncs, al seu costat i intentant doncs, solucionar quan abans millor aquest tema de l'Escola de Mirada doncs, que porta doncs, significativament diversos anys i que tothom doncs, espera doncs, que pugui tirar endavant quan abans millor.
Moltes gràcies, Francesc. Aldo Ciprián, per part de Ciutadans.
Gràcies, bon dia de nou. Jo crec que, mira, he escoltat els companys, jo crec que l'explicació del Francesc és molt encertada. Jo hi vaig assistir a l'obertura del sobre directament, que va quedar desert, i van explicar aquesta situació. És a dir, la responsable de contractació, en aquest cas la senyora Givert, doncs ens va explicar precisament que uno o dos dels lots eren importants en quan feien referència a les matèries primes, en aquest cas la fusta. Recordem que el projecte de La Mirada només és un projecte, no només és un projecte crític, sinó també és un projecte emblemàtic. Això significa que té una projectació i unes característiques molt especials. Està fet d'una fusta, estarà fet d'un tipus de fusta molt especial. Llavors, això significa que hi ha aquestes variacions en les matèries primes. Si parléssim de metall o parléssim d'altres tipus de matèries primes, també estaríem en la mateixa posició, segurament. Probablement, diguem, si el projecte no fos de fusta o fos d'un altre material més a prop que nosaltres podem aconseguir aquí a Espanya, doncs els problemes no hi serien. És cert que també tenim aquest endarreriment degut al recurs del col·lectiu ADENC, no? Però jo, sent una mica crec, jo crec que això no influirà perquè tenim aquest endarreriment degut a la fluctuació de preus de les matèries primes i al mateix temps, en paral·lel, tenim aquest recurs per part d'aquesta associació. Jo crec que no hauríem de ser nosaltres el que estiméssim aquesta modificació de preus perquè, a cap i a la fi, nosaltres no som especialistes de gestió de material. Sí que ho són les empreses que nosaltres estem contractant. Jo el que faria en aquest cas, i consultat amb tècnics especialistes, és ofertar o permetir que hi hagués ofertes a l'alça. És a dir, si nosaltres hem estimat que aquest tipus de bloc, el bloc 1, el bloc 2, que és crític pel tema de les matèries primes, doncs és d'un milió d'euros, doncs que les mateixes empreses puguin estimar el preu, que pot ser 1,2, 1,3 o 1,4. Si nosaltres fem l'error de dir, escolta, nosaltres estimem que són 2 milions d'euros, però després el preu de la matèria prima baixa, nosaltres estarem fent una grandíssima errada. Jo crec que han de ser aquestes empreses, nosaltres hem de facilitar aquesta posada de preus directament, raonables, i que siguin les empreses mateixes el que regulin aquests preus. Recordem que en altres casos que nosaltres hem tingut a la ciutat hem sigut inflexibles i hem tingut els problemes com a la plaça de l'Hipòdrom, que nosaltres sabeu que portava 4 anys directament amb el problema que l'empresa va tancar, i després el mateix Jardins del Vallès, no? Per tant, dues coses importants. El projecte jo crec que no s'ha de modificar perquè és un projecte emblemàtic i serà un element referent per a tota la ciutat. I després, aquesta flexibilitat de contractació, jo crec que seria millor que deixessin els professionals que estimin ells aquesta pujada de materials i que nosaltres ens limitem a permetre aquestes ofertes a l'alça per part de les empreses involucrades en aquest projecte. Gràcies.
Sí. Molt bé. Vale. Moltes gràcies, Aldo. Marco, per part de la CUP.
Sí, hola, bon dia a tots. Breument, perquè compartir la gran majoria de coses que ja s'han dit. Evidentment, doncs, em sumaria el fet, no?, aquest del tràngol que resulta per tota una comunitat educativa, no?, que hi ha un entrebanc més, hi ha una previsió d'endarreriment més, a ningú ens agrada, jo crec que ja ningú ens sentim còmodes, no?, ni cap partit polític, ni govern, ni tampoc la ciutadania i sobretot la comunitat educativa que està a l'espera d'un centre públic d'educació, doncs ningú està còmode amb aquesta situació i, evidentment, jo sóc dels que pensa que estem rebant tots en la direcció de resoldre l'abans possible totes aquestes problemàtiques. Sumar-me al fet de posar en valor d'alguna manera el que és el context general i gairebé mundial, no? Vull dir, vivim en un món globalitzat, venim d'una pandèmia que no s'ha acabat i que ja va trasbalsar tot el que són les cadenes de producció. I, a més, estem immersant-nos en una crisi de recursos, no? I com ho deien abans els companys, això no només afecta aquesta licitació i a Sant Cugat, sinó que afecta altres municipis. I per posar altres exemples més menors, potser per la seva importància o per l'impacte que poden tenir a la ciutat, també tenim problemes d'aquest tipus quan hem d'instal·lar, doncs, jocs infantils als parcs o altres tipus d'infraestructura de l'espai públic, que són elements menors, són més petits, però també veiem endarrerides els terminis en què les empreses doncs, poden abastir-se de materials per poder generar aquest tipus d'infraestructura. És a dir, que és una problemàtica generalitzada, és complexa i s'ajunta amb el fet de l'urgència de poder fer una realitat a l'escola de la Mirada, no? Aquest centre d'educació pública. Jo sí que esperem, no?, que, com explicava el Francesc, doncs aquest increment, evidentment, mirar els fets objectius, no? Si és així, si hi ha hagut una errada en això, doncs cal corregir-ho l'abans possible respecte a la previsió del cost dels materials de construcció i finalment dir, doncs, que també esperem que es càpiga en aquest previsible augment d'un 20% que moltes les licitacions tenen i per tant, aquest endarreriment tampoc sigui una cosa, sigui fàcil de resoldre, diguem-ne. Però més d'això, esperar posar-hi tot de la nostra part també per avançar en la construcció de la Mirada i fer d'aquest centre d'educació pública una realitat al barri que tant es necessita.
Molt bé. Moltes gràcies. Sí, Francesc, endavant. El micròfon, Francesc.
Sí, bueno, està obert, no?, ja, sí.
Sí.
Bueno, en principi, felicitar-me per l'ampli consens que té el tema i del suport, especialment el suport del grup de l'oposició que té endavant el projecte. Només volia fer, estic d'acord amb tothom, només volia fer un matís al que deia el senyor el dos i el primer de Ciutadans, en el sentit que ha introduït el tema del recurs de l'ADENC amb aquest tema, com si això hagués paralitzat el procés d'adjudicació. No és així, en principi. En principi, el recurs que ha presentat l'associació ADENC no paralitza el concurs, l'adjudicació. Totes coses perquè encara està pendent de que si el Tribunal de la Competència estimi si és una part que pot recórrer això. Pensem que aquesta, el que l'ADENC ha fet una al·legació amb el sentit del projecte, clar, de la redacció, o sigui, de la projecte de l'ADENC, està en contra del projecte globalment, però no en contra de com s'ha de fer el projecte, si és, i a més és més per elevació. Aquests recursos estan només previstos per empreses constructores, associacions de veïns, gent interessada directament en la construcció física del tema. Per tant, encara estem pendents avui de si el Tribunal de la Competència estima que és una entitat que està legitimada per estar o no interessada en el tema per poder-ho dir. Per tant, si en principi no hi ha reparat, és cert que si el Tribunal de la Competència digués que és part interessada, això sí que, i si es prengués algun tipus de mesura cautelar, és possible que això sí que ho paralitzés, però encara estem, a hores d'ara, pendents de que ens digui si són o no interessats. Per tant, a hores d'ara, avui, això no paralitza l'altre. És una precisió concreta, allò específica,
molt bé,
que volia consultar.
Perfecte. Sí. Joan i Aldo.
Sí.
Joan.
No, una qüestió sobre aquesta idea, Aldo, que és plantejat, no?, d'una licitació a l'alça. Jo em sembla que en una licitació d'una obra pública i tal, això no és un sistema gaire adequat. No és un sistema gaire adequat i podria donar lloc alguns elements que serien perjudicials per a l'administració. Com seria, aviam, un acord entre empreses constructores per anar a l'alça l'adjudicació d'una obra. Dit ràpidament, Aldo, des del meu punt de vista, el que es necessita és que que això són ben capaços, que els serveis tècnics de l'Ajuntament valorin els preus reals, no els preus teòrics dels materials, sinó els preus reals que en l'actualitat s'han disparat, i que facin una proposta, diguéssim, raonable d'increment del valor de l'obra. Jo diria que això és el que és correcte i és el que esperem que facin ràpidament, sigui amb la idea que ha donat el Francesc, que em sembla adequada, o, bueno, o si s'ha de fer un gesto que costi més, doncs, bueno, tots clamarem en aquesta direcció, no?
Molt bé. Aldo?
Sí, gràcies. Primer de tot, Francesc, crec que m'he explicat malament. Jo crec que he dit que es podia gestionar en paral·lel, és a dir, que no influeix en el tema de la licitació, perquè és un tema que estan gestionant els serveis jurídics i no el de congrés de contractació es pot fer en paral·lel. I per l'altre costat, recordem que aquesta variació del 20% l'assumirà l'Ajuntament de Sant Cugat. És a dir, aquesta responsabilitat, que sí, que pertany teòricament a una escola pública, a la Generalitat, o al final ho pagarem nosaltres. En quant al que diu Joan, estic d'acord amb tu, però és que es pot fer de la mateixa manera. Si nosaltres ens equivoquem, nosaltres som un ajuntament, nosaltres no tenim aquest control dels materials. És a dir, els fabricants poden tenir 50 proveïdors diferents i trobar quina és aquesta, lògicament, amb la qualitat, amb la sostenibilitat que nosaltres desitgem en aquest projecte, no? I per últim, també donar una idea que jo crec que ara d'ara no és el moment, però bueno, nosaltres hem de ser creatius, estem immersos en una crisi mundial de tot el tema de materials. Si nosaltres sabem això, nosaltres no podem excusar-nos sempre, no només en aquest cas, sinó en altres casos, el tema de la pandèmia o el tema dels governs anteriors. Nosaltres el que haurem de ser és una mica creatius. Faig un exemple, si nosaltres sabem que aquí al costat de Cerdanyola o a Sant Cugat tenim una fàbrica de materials especials, doncs ajudem, treballem amb aquest tipus de materials especials. Si tenim un proveïdor d'un tipus aquí al costat, a Terrassa o a Sabadell, doncs fem-ho, treballem, no anem a buscar coses complexes i buscar proveïdors de fora de Barcelona, de fora de Catalunya o de fora d'Espanya, perquè això complica molt més el que és l'execució d'aquests projectes. No? Ja sé que ara, ho he dit abans, és un projecte emblemàtic i volem que sigui així, i per suposar nosaltres li hem donat des del començament del projecte perquè és un projecte de ciutat i donarem suport sempre que se'ns demani el nostre posicionament del grup municipal de Ciutadans. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Aldo. No sé si algú vol afegir algun detall més sobre aquest tema. Doncs, si no, canviarem de tema i anem a parlarem de la situació pandèmica, perquè esperem que aviat ja puguem deixar de parlar-ne tan sovint aquí a la tertúlia. Ara hem tingut les últimes notícies que, veient una mica el grau d'incidència dels contagis, és a dir, els contagis molt elevats per culpa de la variant Omicron, però, evidentment, amb una incidència, amb una gravetat molt, molt lleu. Evidentment, sempre hi haurà casos puntuals de gravetat, però la grandíssima majoria són lleus. Es camina cap a aquella paraula que és tan lletja, però que se'n parla de la gripalització, i els darrers fets confirmen, diríem, aquest tema, no? Per un costat, la reobertura de l'oci nocturn, van ser els primers en tancar-se i seran els últims en reobrir. A l'11 de febrer està previst la reobertura. El passaport Covid desterrat definitivament. I, a més, un pas important també és l'eliminació de les quarantenes a finals d'aquest mes de febrer a les escoles, no? Els que som pares i hem hagut de patir tant positius com contactes estrets i confinaments a casa, la logística de tot plegat és molt complicada i, per tant, ho celebrem tots plegats. Però volia saber la vostra opinió, com ho esteu vivint i què en penseu d'aquest camí cap a la gripalització. Joan Puigdomènec, de Junts.
Bé, jo fa temps que no tinc nanos anant a l'escola, o sigui que ja han passat una mica endavant, però entenc les dificultats i la importància dels nanos a les escoles i recuperar la normalitat el més aviat possible. Això jo ho entenc i, a més, la veritat és que no es tracta de creure o no creure en les disposicions que es van sortir. Home, vull dir, aquí ha d'opinar el qui en sap, no sé com dir-ho. I, per tant, si el que es veu és aquesta possibilitat doncs d'anar afluixant aquestes restriccions en el camp escolar, doncs em sembla normal i ens en felicitem, diguéssim, no? Perquè ajuda a viure, diguem, no? Pel que fa a l'oci nocturn, també és l'oci nocturn i la restauració, la veritat és que són sectors que han patit des d'un punt de vista fins i tot del futur, no? De la possibilitat d'allò, han patit greument aquesta pandèmia, potser com a diferència d'altres sectors que més o menys ho hem anat portant amb una mica més de complicacions, però ho hem anat tirant endavant i tal. De tota manera, jo crec que el que passarà és que hi haurà un sector de població, en el qual segurament m'hi incloc jo, que farem durar més aquestes restriccions a nivell personal, més del que d'alguna forma oficialment es dirà, no? Per exemple, no sé, segurament durant molt temps encara seguirem veient doncs, gent que va amb mascareta en llocs públics, etcètera, no? Això em fa recordar que a vegades quan veiem algunes imatges, per exemple, del Japó, en el qual hi havia gent que anava amb mascareta abans de la pandèmia, dèiem, ostres, que exagerats, no? Mira que anàvem amb mascareta pel carrer i tal. Doncs ara segurament ens tornarem una mica japonesos i veurem encara que perduraran aquest comportament durant temps. Dit d'una altra manera i en general, doncs bé, la veritat és que jo en aquest tema, abans de la tertúlia, de si estàs d'acord, no estàs d'acord i tal, la veritat és que hem de seguir una mica una idea científica, no? Jo ja sé que la cosa és canviant i més o menys hem anat una mica perduts durant algun temps i tal, però bé, escolta, celebrem-ho que això pugui, diguéssim, reduir el nivell de restricció.
Molt bé. Moltes gràcies, Joan. Francesc Ossant, d'Esquerra.
Sí. Jo coincideixo 100% amb el que ha dit el regidor Puigdomènec. Per cert, que abans li he dit Puigdollers. És Puigdomènec, perdó. Em confon amb el regidor de Barcelona, que havia tingut una gran relació amb ell durant molts anys i a vegades sempre Jo subscric les paraules. Jo penso que és un moment de bona satisfacció, les coses que s'han fet bé, i ja tocava a començar a eliminar restriccions. Sempre s'ha dit que amb criteri, que amb un mes d'armiar calia mantenir un equilibri entre salut i economia, i penso que s'ha primat, com havia de ser, més la salut que l'economia en els moments, en les fases anteriors. Per això, efectivament, hi ha hagut un ressentiment de la situació econòmica de molta gent, no? Especialment a la part de restauració, lleure, etcètera, etcètera. I penso que en aquests moments que estem, jo penso que igual toca primar més l'economia per la salut. A mi l'únic que em fa por a aquesta qüestió és que de cara ens passem cap a l'altre costat, és a dir, no hi ha restriccions, i ara pensem que aquí tot el món és orégano, i penso que cal insistir en que, malgrat legalment no hi hagi restriccions, ho hem de celebrar, hem de seguir, i això els mitjans de comunicació, tenir els mitjans de comunicació i els públics, tenim una gran responsabilitat, cal insistir en la prevenció, que encara que oficialment hi hagi restriccions, doncs cal mantenir allò, prevenció, mascareta, seguretat, distància, etcètera, etcètera, no? És important, i penso que ens alegrem molt, i també el de les escoles de quarantena, i penso que hem d'anar efectivament seguint el model que, des del desconeixement, però el model danès, crec que és un bon model per nosaltres. En aquest tema no em deixa de xocar per això la decisió del govern central de fer obligatòria la mascareta als espais públics. Jo penso que és un tema que en aquests moments de que eliminació de restriccions es mantingui la mascareta als espais públics. Jo suposo que es pot entendre només com un element de, diguem-li, de comunicació, de donar senyal d'alerta, però crec que és un cert contrasentit. Però vaja, no sé, jo tampoc hi entenc, eh? Per tant, no sé fins si ho han decidit per algú serà, però a mi, des del punt de vista de la xat ignorància, em trobo un cert contrasentit. Però vaja, escolta, encantats de poder començar a fer vida normal d'una vegada, perquè ja tocava.
Molt bé, moltes gràcies, Francesc Ossan. Francesc Aguilar, dels Socialistes.
Bé, aviam, és una bona notícia, no? Doncs al final, doncs, que les restriccions, doncs, que hi havia aquí a Catalunya, sembla des de just abans del Nadal, doncs acabin, sobretot doncs pels sectors més afectats, els de la restauració i de l'oci nocturn. Això doncs és una pilota d'oxigen per intentar doncs totes les pèrdues doncs que han tingut durant aquest temps, doncs intentar-les poder-les recuperar en els propers mesos. Al final doncs bueno, si els experts en epidemiològics, com es digui, doncs creuen doncs que és necessari doncs acabar amb aquestes restriccions, doncs perquè és cert doncs que les dades de les últimes setmanes doncs ja indiquen doncs que hem superat doncs aquesta sisena onada, doncs fa doncs esperar doncs una situació més bona, sobretot a nivell assistencial en els centres de primària, no? I per tant això també és una bona notícia, no, pel tema de la salut, que aquest també aquest col·lectiu doncs que ho està passant també molt malament, no? Perquè porta un estrès de feina doncs molt molt important en els últims 2 anys. Doncs també és important doncs que vagi una mica al tema de les restriccions i al tema de les a nivell de la salut doncs una mica a la part. Pel que fa doncs a les quarantenes a les escoles, doncs crec que és una bona notícia, no? En el sentit doncs que el que es prima també és que es pugui continuar una mica doncs el curs escolar pels nens i nenes, no? Ja que han tingut doncs uns problemes importants ja no en l'últim curs, sinó des de fa pràcticament dos cursos, no? Que els professors i tots els equips docents doncs han tingut que reinventar, intentar buscar doncs maneres doncs perquè tots els nens i nenes, en les situacions que estiguessin, tant confinats, no confinats, o amb els problemes que tinguessin de la pandèmia, doncs poguessin anar seguint el curs mínimament complint unes certes expectatives, i per tant també el col·lectiu d'educadors doncs no ho ha passat bé, perquè s'ha tingut que canviar una mica el xip a l'hora d'educar els nens i nenes. I per tant, doncs, va amb la línia aquesta, no?, d'intentar doncs que no perdin classe, no?, i buscar doncs una continuïtat i una tornada a l'escola el més normal possible, no? Jo, per exemple, en el meu cas, doncs, he tingut la sort, doncs, que he pogut estudiar online un màster durant tota la pandèmia, i el canvi, per exemple, ara que estic començant a fer un postgrau a nivell presencial, doncs és un canvi bastant, bastant important, no? A l'hora de relacionar-te amb les persones, i crec, doncs, que és bo, amb aquest final de restriccions, no? Doncs que puguem tornar a una lògica normalitat, no? Que doncs, puguem tornar a veure, tornar a comentar coses, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, endavant, celebrar-ho, com deien els companys, però també amb una mica de precaució, no? I per tant, si el govern espanyol en aquesta línia, doncs, creu que els espais públics, doncs, cal mantenir la mascareta, doncs, suposo que va més amb la idea, doncs, d'intentar, sobretot allà on hi hagin més aglomeracions, doncs, més per precaució, portar la mascareta que no per fastidiar la gent. En aquest sentit, és aquesta la postura del govern espanyol.
Molt bé. Gràcies, Francesc. Aldo, de Ciutadans.
Sí, gràcies, Albert. Mira, jo us explicaré una anècdota. Jo vaig treballar durant la primera onada de Covid que vam tenir a Sant Cugat, i me'n recordo que, bueno, estàvem distribuint aquestes pantalles, no?, a molta gent de la ciutat perquè no podien sortir, no? I me'n recordo que em vaig trobar una persona gran i em vaig dir, escolta, mira, jo d'aquí una setmana sortirem d'aquí, però clar, jo per sortir necessitaria una mascareta, però no tinc mascareta, o sigui, no puc anar a comprar mascareta sense mascareta. I això és una mica el que nosaltres hauríem de veure. És a dir, nosaltres vam parlar amb l'alcaldessa i vam dir, escolta, per què no fem una dotació a tot el Sant Cugatens per facilitar aquestes mascaretes perquè puguin sortir per comprar la dotació de mascaretes? Recordeu-vos que llavors no hi havia, no? I al final el que va passar és que es va fer aquest projecte, però curiosament es van donar mascaretes gratuïtes als nens menors de 14 anys, quan estaven morint moltíssima gent a les residències de Sant Cugat, no? Va ser una mica anecdòtic, no? Jo crec que havíem de fer una cosa semblant. Nosaltres, com a municipi, som responsables de les escoles bressol de Sant Cugat. Escolta, per què no regalem test d'antígens directament a aquestes persones? Ara s'obrirà tot el tema de l'oci nocturn, d'acord? Dels restaurants, d'acord? Per què no fem un cribatge que ja es va fer una vegada amb tota la televisió i per la fernalla, que no va servir de poc? Però per què no fem els divendres un cribatge per als joves abans que entrin a les discoteques o per el cap de setmana, d'acord? Sufragat o pagat per el govern municipal. Això sí que és competència nostra. Jo això ho he vist en ciutats d'Alemanya i Múrcia l'altre dia vaig sentir que estàvem regalant test d'antígens als veïns, doncs, perquè fessin, o als nens abans que s'incorporessin a l'escola, doncs, poguessin fer. Nosaltres donem per descomptat que tothom es pot gastar 2,94 euros que costa un test d'antígens, però molta gent no pot. I no estem parlant d'un test, estem parlant de molts tests d'antígens per la població de Sant Cugat, d'acord? Llavors, aquest seria un punt, jo crec que nosaltres hauríem de ser molt més creatius, molt més flexibles per ajudar a la ciutadania. Des del punt de vista del govern de la Generalitat o el govern nacional, doncs jo crec que també hi havia una cosa molt important. Jo vaig viatjar fa poc a Portugal, després de la, crec que era la cinquena onada, i es venien els antígens als supermercats a un cost de 1,78. Nosaltres ara estem pagant els antígens a 2,94, quan fa dos dies estàvem pagant a 7 euros. Els mateixos costs, els mateixos antígens. Per què no es permet que es venin els costs dels tests d'antígens, que després tothom sabem que són molt fàcils d'utilitzar i els meus fills de 3 anys ho poden fer? Per què no ho fem? Per què no facilitem aquest preus? Per què no donem als Mercadona, a l'Esclat, a tots aquests supermercats la possibilitat de vendre aquest tipus d'antígens? I després, una última cosa que voldria una mica per animar el debat, no? És a dir, per què creieu els altres companys que Sant Cugat és sempre el primer de totes les ciutats amb més contagis en totes les onades? Jo m'agradaria una mica obrir aquest debat, i que jo tinc la meva opinió, i jo crec que, bueno, segurament m'equivoco o no m'equivoco, però bueno, m'agradaria obrir aquest debat amb els companys perquè és veritat que Sant Cugat és sempre el primer, en totes les onades, des de la primera fins a l'última, en ser el que més contagis té, i en la qualitat també és així, no? Gràcies, Albert.
Gràcies a tu. Mira, si em permets, Marco, ho dic perquè nosaltres aquesta pregunta ens l'hem feta també i l'hem intentat resoldre, l'hem parlat amb experts, i no és fàcil de trobar una d'allò. En el cas d'aquesta última onada infantil, diríem, és perquè som la ciutat amb més nens. Vull dir, això és una de les respostes que ens donen. Les anteriors, doncs la dels joves, la de l'estiu passat, doncs segurament és joves amb un poder adquisitiu un pèl més alt que la mitjana i per tant van poder acabar a fer els fi de curs, anar a Menorca, els viatges a Menorca, etc. Per tant, hi ha una miqueta de... Cada moment són coses diferents. Però això és el que ens diuen sense ser una tesi doctoral, evidentment. Sí, Aldo, però em quedarà el Marco, per això. Digues, digues.
Sí, sí, només jo faig la proposta i jo tinc el pensament de que, a més d'això, es tracta bàsicament que a Sant Cugat també es fan més cribatges, es fan més testos. Ja, i quan fas més testos, tens més positius. Això pot ser també una altra explicació, però és que és una cosa que jo també he parlat amb amics, amb companys i tal, i no arribem a cap conclusió. Jo, a mi m'agradaria una mica que tothom que tingués una idea, no? Una mica del que està passant a la nostra ciutat. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Aldo. Marco, de la CUP.
Sí, bueno, sobre aquest tema, jo que respoto una mica el que comentaves, Albert, per una qüestió principalment demogràfica, però evidentment hi haurà molts altres elements que a mi també se m'escapen. Jo tots aquests temes que comentàvem ara de la fira de restriccions, això, per mi hi ha diferents coses a valorar. Jo crec que el de restriccions s'ha acabat per no entendre en moltes vegades i que una població durant 2 anys ofegada per una situació de crisi sanitària no acabi entenent quines restriccions ha de fer cas i quines no, crec que és un problema, perquè llavors manca pedagogia i hi ha accessos de trets autoritaris. Jo crec que seguir mantenint mesures com la mascareta a l'aire lliure i el toc de queda, on ningú ha explicat a la població quin impacte té això en la reducció de casos, doncs jo crec que genera desafecció en la política i en qui està comandant la situació. Jo crec que això és un problema. En tot cas, i això em porta a la següent qüestió, que han mancat doncs, durant aquests 2 anys i segueixen mancant doncs, tota una sèrie de recursos humans, econòmics, sanitaris, per fer front a les conseqüències, no?, de la pandèmia. I això jo crec que la gent encara ho troba a faltar. Coses com les que comentava l'Aldo, de repartir mascaretes, antígens, fer cribatges. Jo afegiria regular els preus de tots aquests productes de primera necessitat en una situació de crisi pandèmica. Són competències que han de ser supralocals, perquè nosaltres a Sant Cugat ho podem fer segurament en algun moment puntual, en un moment concret, tenir una situació pressupostària millor que altres municipis segurament per poder fer això, però és que tots els municipis no tenen aquestes característiques. Per tant, per garantir que tothom tingui aquests recursos, això ha d'anar molt a peça doncs, la Generalitat i l'Estat en aquest sentit. I això no s'ha vist. Hem pagat preus d'antígens al Nadal a preu d'or, però a preu d'or, quan hi havia països ja a Europa que tenien el preu regulat. O sigui, coses que fan que no s'entengui la situació i que no s'entengui encara perquè no s'han aplicat més recursos públics a garantir la solució d'aquest tipus de problemes derivats de la pandèmia. I m'agradaria que en un tema que crec que és el que haurem de parlar més, que és molt tabú, que és el tema de la pandèmia de la salut mental. És un tema que ja venia donant cua abans de la pandèmia de la Covid. La salut mental de la població no és bona de diferents problemàtiques que tenim moltíssimes persones. I li afegiria el fet de que els joves han sigut molt assenyalats durant la pandèmia per moltes coses, criminalitzant-los, però no es parla de que el suïcidi ja és la primera causa de mort entre els joves, superant en centenars de morts el que respecta a les morts per Covid. No? Jo crec que això és molt preocupant i absurd, que si no ens hi posem amb això tindrem una població molt, molt desgastada i aquí hem de posar el focus també.
Molt bé. Moltes gràcies, Marco. Sí, estem molt justets de temps. Digues, Francesc, ràpid.
Sí, no, en línia del que acaba de dir el company Marco, jo volia ressaltar 4 coses molt ràpidament. Primera, efectivament, el tema de salut mental vital i, per tant, reforçar tots els temes de salut mental. Segona, posar en valor la sanitat pública. Un cop ha passat la gran allò, sense sanitat pública aquest país no hauria aguantat, però ja no n'hi ha prou a aplaudir des dels balcons, sinó que cal fer una aposta clara per la sanitat pública, per revertir retallades de l'època Mas, molt ràpidament, insistim en la prevenció, insistim en la vacunació. Penso que són 2 elements que no cal, reforçar. Ja.
Perfecte, gràcies Francesc. Moltíssimes gràcies a tots 5 per ser avui un dimecres més al Gall del Monestir, la tertúlia de Cugat Mèdia. La setmana que ve, a 9:15, com sempre, aquí, parlant de política i parlant de la ciutat. Moltes gràcies a tothom.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.